A Catalunya Ràdio, Opció Personal, amb Marta Romagosa.
Parlem de Subirachs. Perquè com a artista, per mi va ser un dels primers artistes que em va fascinar conèixer-lo, estar en el seu taller, relacionar-me amb el seu món. I això per mi va ser un paper molt desvetllador de saber què era l'arquitectura contemporània quan jo començava, és a dir, als anys 60, per la diferència amb l'estatuària clàssica i la innovació que ell tenia, l'entusiasme que el món de la cultura tenia per ell, la manera que Alexandre Cirici el considerava com l'escultor de la innovació, i sobretot recordo aquell moment transcendental que ell va fer les escultures de les Llars Mundet o les de la Barceloneta, on es van plantar les primeres escultures realment abstractes de la ciutat de Barcelona. I bé, d'aquí neix una amistat d'un artista que té unes grans inquietuds en el món del cinema, el món de la literatura, el món del pensament, el món de la contemporaneïtat, que ha seguit una evolució com molt coherent i que per mi és l'exemple de l'artista de soc arrel. Algú convençut de la seva vocació, que no vol fer res, ni sap fer res, ni farà altra cosa que no sigui fer escultura, que creu que pot dir moltes coses amb l'escultura. Això li dona molta força, malgrat la seva feblesa física i la seva aparent fragilitat. És un home potent, un home intens, perquè el que ho diu, em diu amb molta vocació, el que fa, ho fa amb molta contundència, i perquè, indiscutiblement, l'escultura és la seva raó de ser.
Senyor Josep Maria Subirachs, bona nit.
Bona nit.
Que l'ha reconegut, qui ha parlat també de vostè, que li coneix el timbre de la veu.
Em costa una mica.
Costa una mica. Daniel Giralt Miracle. Tot això...
Sí, ja m'ho semblava, però, esclar, la veu...
No és tan característica com altres veus,
sí, però
jo veia que feia que sí amb el cap en segons quines coses i que no acabava d'agafar ben bé qui era la veu que estava parlant de vostè.
Anava a dir, el que passa, em feia molta por equivocar-me, perquè...
No, per això li he preguntat si sabia...
Jo estimo molt del Daniel aquest retrat que ha fet de mi tan extraordinari, un home que, a més, actualment sempre ho està, però actualment encara està més ocupat que mai, i encara hem tingut el temps per dedicar aquestes paraules a mi, i això em plau molt.
Home, no s'hi podia pas negar, li vam demanar, i evidentment, em sembla que no s'ho va haver ni de pensar. Hi ha gent que quan li demanes parlar amb algú necessita unes hores, espera que m'ho preparo i truca'm una mica més tard i després ja te'n parlaré.
Sí.
Però ell, que també és com una enciclopèdia, en aquest cas, ho tenia claríssim, i de seguida doncs,
molt bé, molt bé.
Va fer aquest retrat. Creu que és un retrat exacte, perquè ell ho explicava fa molts anys que es coneixen.
Bé, jo sóc potser el pitjor crític d'aquest retrat,
El pitjor crític.
Estic massa a la vora.
Sí, és que un mateix
però
és difícil definir-se.
Jo l'he trobat tan elogiós que, en fi, n'estic molt content.
Ara treballen potser més junts que mai, per aquesta, no sé si dir-li casualitat o no, que vostè està fent el que està fent a la Sagrada Família i que ell està portant el comissariat de l'any Gaudí.
Sí, potser això
potser ens... han coincidit els camins, d'alguna manera.
Han coincidit una mica més, però vaja... Hem coincidit moltes vegades. A la nostra ciutat ens trobem sempre una mica els mateixos.
Potser en els mateixos ambients, també. En molts d'aquests ambients es poden trobar
exacte.
Amb ell, no? Com veu això de dedicar, ja que hem començat amb aquesta manera, aquesta visió que tenia o que té el senyor Daniel Giralt Miracle de vostè, com veu això de dedicar tot un any a la figura d'algú tan genial com l'arquitecte Gaudí?
Bé, jo trobo que això ha sigut extraordinari perquè tot un any fins i tot sembla poc, però ha sigut tan intens, ha tingut tant èxit que ha sorprès, jo crec que tothom deu haver sorprès, jo suposo, el mateix Giralt Miracle, que ell és un dels creadors, perquè verdaderament ha sigut extraordinari mundialment Gaudí, i ara conegut, però a partir d'ara doncs, serà un nom que serà imprescindible per l'arquitectura del segle XX.
De totes maneres, Gaudí sempre ha estat una peça molt clau, sobretot si tens en compte, no sé, l'arribada de turistes, poso per exemple, no? Que hi ha gent que no sap, hi ha gent que viu al Japó o viu als Estats Units que no sap ni on és Catalunya, i en canvi li dius Gaudí i et poden dir com a mínim dues obres de l'arquitecte. Això és molt curiós, és difícil ser tan internacional en aquest sentit.
Bueno, això ara, però va arribar, ja va haver un moment en la vida de Gaudí, els seus darrers anys, que era un home totalment despreciat, totalment arraconat per els intel·lectuals, fins i tot considerat un mal arquitecte, i va ser precisament Le Corbusier, abans de la Guerra Civil Espanyola, que veient l'obra d'ell va dir aquest arquitecte fa una cosa que potser no és el que hem de fer ara, però és un verdader geni. I això llavors va despertar un cert interès en els arquitectes del país que el tenien, el despreciaven perquè estaven totalment fora de, la moda. Diguem.
Una cosa que passa sovint, que m'he adonat, després en parlarem, d'això de que la gent se l'acaba reconeixent molts més anys després que hagi mort o se l'acaba reconeixent al final de la seva trajectòria professional, després ja en parlarem. Vull començar pel principi, per una cosa que suposo que li deuen haver dit 50 vegades, però és que jo l'he trobat molt curiosa i que m'ha cridat molt l'atenció, que és que Gaudí mor atropellat per un tramvia un dia i 9 mesos després neix vostè, que era un senyal de que li acabaria part de la seva obra.
Bé, és curiós perquè això és un fet, és que és exacte, són 9 mesos després, i jo, abans de treballar a la seva família, ho deia d'una manera una mica com amb una certa ironia, no? Una certa ironia. Però, en fi, després de treballar en la seva obra inacabada de la Sagrada Família, doncs la cosa sembla que es pot dir d'una manera més seriosa.
Sí, és allò que ell acaba, vostè comença i que té una feina a fer en l'obra de Gaudí, que està claríssim, no?
Bueno, sobretot jo seria l'autor d'una de les façanes, eh? Jo no vull barrejar-me en el reste del temple, però m'agradaria deixar acabada la façana de la Passió i que això li donés una immunitat.
Sí. Vostè fa anys que hi treballa, hem dit 15,
sí,
pràcticament?
Sí, quasi bé 16. Quasi, per Nadal farà 16 anys.
Aquest Nadal farà 16 anys que treballa en aquesta façana de la Sagrada Família. I les obres, el ritme de treball és bastant optimista, pel que m'estava explicant ara, fa un moment just abans de començar.
Sí,
va per feina, senyor Subirats?
No, és que es va parlar de 15 anys de fer les escultures en pedra, dels grups en pedra, però en aquests 15 anys, a més, he fet 4 portes de bronze, i fet altres detalls de la mateixa façana, i ara estic treballant en el timpà que hi ha sobre la columnata, que, en fi, serà una de les últimes obres.
I això ha anat més ràpid del compte perquè s'ha inspirat, perquè ha tingut més facilitat?
Bé, perquè és
o va
molt,
com va?
Primer és molt difícil calcular exactament el temps que un emplearà en una obra tan gigantesca com aquesta façana, i vam tirar una mica llarg, diguem-ne.
No calia tant, més val previsions així, sí, sempre quan s'acaba abans.
Però això doncs, ha fet doncs, que no patís, vull dir que veies que complia amb el promès i no solament complia, sinó que fins i tot m'avançava en els aconteixements.
O potser hi té a veure amb aquesta rapidesa en què està executant l'obra el fet que fins fa res, per no dir que encara, vostè s'hi ha passat la vida, al matí, la tarda, la nit, dins del temple, pràcticament.
Sí,
és dir, que és dels artistes que li agrada estar en contacte permanent amb la seva obra.
Sí, és que l'obra de l'artista està tan lligada a la pròpia vida que a mi m'agrada viure allà on treballo. I una obra tan, diguem, prolongada en el temps i tan important com aquesta, encara més s'ho mereixia.
I ara fa poc que ja no hi és, no? Que
sí,
està en un pis
Sí, per raons tècniques m'han hagut de tirar a terra, diguem, en la petit habitacle on vivia i s'ha pogut llogar un pis davant i és dir que estic a tocar, només haig de travessar el carrer.
Perquè aquest petit habitacle on vivia, com era?
Bé, era una habitació molt petita, com una habitació d'hotel individual, amb un quarto de bany, una petita cuina i un estudi, diguem, per rebre gent i dibuixar.
I si sentia bé allà?
M'hi sentia bé, el que passa que de còmode no era massa, però era un lloc tan original, sobretot el contrast que hi havia entre el dia ple d'intensitat pels turistes, pels treballadors, per la mateixa feina, i a la nit, que no hi havia cap soroll i que tenia una verdadera impressió del lloc màgic, del lloc sobrenatural.
I ara potser l'ambient és diferent, perquè sí, veu més... el dia el veu igual, però la nit deu ser diferent,
sí,
també.
Sí, ara visc en un apartament, diguem, molt convencional, en fi, més aburgesat, potser més còmode, però no tan original.
No és tan original i és un lloc petit, com deia, però, i em deia que s'hi sentia gust.
Sí, sí,
sol, s'hi sentia també.
Oh, és que sí, és sol, estava, sí.
Sol absolutament, sense... Sí. És a dir, no, uns amics, veniu a sopar, que us convido. No.
Bé, i els
o
amics...
O ho havia fet alguna vegada.
No, jo era tan petit que els amics, quan els invitava a un restaurant.
O que et convidin ells, en aquest cas,
mateix,
no? Que portin a casa seva.
Mateix, sí.
Vull dir que molta vida social a dins d'on estava no podia fer.
No podia fer gaire, no.
És una persona que li agrada fer vida social o no gaire?
Bé, just, sí.
Allò, per passar l'examen i prou.
La necessària, sí.
No li agrada gaire.
Però és que sóc tímid, potser.